El gall del monestir.
Molt bon dia, doncs, a aquesta hora i avui divendres, el dia que dona el tret de sortida a la Festa Major d'enguany de Sant Cugat, comencem la tertúlia del Gall del Monestir. I com és habitual, durant els divendres ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils. Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Esperarem a veure si ens arriba Pasqual d'Usó motoritzat o és que està dormint per poder anar a tots els actes d'aquesta Festa Major que començarà avui amb el repic de les campanes i el seguici, que seran els encarregats de donar a les 7 de la tarda el tret de sortida d'aquests 4 dies de celebració i més de 250 activitats aquí a Sant Cugat. L'encarregat de llegir el pregó d'enguany, ja ho saben, serà l'esportista de talla baixa Joan Païsa, que es dirigirà a la ciutadania des del balcó de l'Ajuntament a la plaça de la Vila. Això serà a les 8 del vespre. I abans d'entrar en directe i començar aquesta tertúlia, ja ens apuntava el Jaume que havia de fer una reivindicació i que era precisament doncs, la situació d'aquest pregó que a ell li sembla que hauria de tornar als seus orígens.
Oi, Jaume? Exactament, als seus orígens, que és a la plaça Barcelona, on hi havia un caliu, on hi havia un ambient, la plaça Barcelona, que està declarada l'autèntica plaça de poble dels pobles de Catalunya, i allà hi havia un caliu que s'ha perdut absolutament en la nova plaça de la Vila, que és un lloc fred, distant, la gent no escolta, tothom dret, ha perdut tot l'encant i tota la intimitat de poble que tenia el ser a la plaça Barcelona. Jo reivindico que hem de tornar als orígens.
No sé si estàs d'acord, Víctor.
Sí, jo estic d'acord, sí, perquè, clar, la plaça Barcelona té un encant, és, a més és una plaça tancada.
És més intimista, potser.
Sí, no hi ha trànsit, no passen cotxes, antigament sí que passaven, és veritat, no? Però ara no, està tancada. I, per tant, doncs, queda... Tot té un ambient molt més recollit, més, gaire més intimista, encara que hi hagi molta gent. En canvi, la plaça de la Vila actual, doncs, que jo visc allà molt a prop, i, bé, és un lloc obert al trànsit, no és ben bé una plaça, tampoc, eh? Una, se li diu plaça, però allò... No
és més una rambla, un passeig, oi?
És la rambla del Celler, l'únic aquell trosset, se li diu plaça de la Vila, però... Clar, hi ha trànsit, hi ha sorolls, hi ha distraccions, per tant, i a més, vulguis o no, no ens enganyem, un edifici de vidre sempre és més fred que un edifici de pedra. La pedra, doncs, transmet unes altres coses, és lògic. Per un conjunt de circumstàncies, jo crec que és millor retornar a la plaça Barcelona perquè li dona aquell caliu que encara volem conservar de Sant Cugat, que sent una ciutat de prop de 90.000 habitants, doncs, sigui encara un caliu de poble. I el pregó, la persona que l'hagi de llegir tot això, també crec jo que pensa que arriba més a la gent.
Es veurà més abraçat, potser?
Sí, que si està allà al mig, que no sé, oi? És més fred, és més gèlid.
Però no seria estrany fer el pregó d'un lloc que no fos al balcó de l'Ajuntament?
Bé, però és que com que era l'Ajuntament, aquell era l'Ajuntament... I és un edifici municipal, no? En aquests moments... Si segueixes les tradicions, dius, bé, era l'antic ajuntament. I és un, no, tampoc veig que sigui una cosa, dir, és que s'ha de fer l'ajuntament com un decret. No ho sé, per què no s'hauria de fer des d'un altre... Cada poble podria triar un lloc que fos molt emblemàtic. No sé, tampoc em sembla que hagi de ser tan hermètic, això.
No sé, Domènec, si estàs d'acord.
Hi ha moltes poblacions a Europa que, diguéssim, doncs, tenien un ajuntament tradicional que se'ls ha fet petit, han construït un nou ajuntament, però, en canvi, l'ajuntament aquell anterior l'han conservat com a edifici emblemàtic i com a edifici simbòlic. I, aleshores, és per fer els grans actes institucionals, no es fan en l'edifici nou, que és l'edifici funcional, sinó que es fan en l'antic. I això em sembla que, vull dir, doncs, que és important, no? I aquí a Sant Cugat tenim aquesta opció i està molt bé. Per exemple, el tema dels casaments, no? Els casaments no es fan pas en la sala de plens del nou ajuntament, sinó que es continuen fent en els del vell. Doncs el padró, Pedró.
El pregó.
El pregó. El pregó de la Festa Major. També es podria fer en aquest edifici antic i no passaria absolutament res.
Pasqual, molt bon dia. T'esperàvem la teva incorporació. No sé si t'has posat el dia en aquests minuts que fa que has entrat a l'estudi.
Sí, alguna cosa m'ha semblat.
Reivindicàvem, a petició del Jaume, que ens ho explicava abans d'entrar en directe, que el pregó, segons els nostres tertulians, potser tindria més sentit i els agradaria més i tindria més caliu si es fes a la plaça de Barcelona, a l'antic Ajuntament, i no a l'actual plaça de la Vila, perquè diuen, de moment tenim el 75% dels tertulians d'acord que és un lloc més fred. No sé si podíem afegir aquest 25% per qual que representes.
Absolutament, pots afegir aquest 25%, perquè la plaça de Barcelona, la plaça de l'Ajuntament, que diem nosaltres, encara li diem la plaça de l'Ajuntament, doncs jo penso que és una plaça extraordinària, vull dir, o sigui, té un caliu, té unes dimensions diguem-ne ergonòmiques o d'allò, que sempre ho veus ple, que sempre veus i crec que sí que efectivament dona molt més caliu i molta més impressió de poble. L'altre que passa, que tenint la Rambla del Celler allà que transiten els cotxes, tenint una amplada que realment tampoc ho pots omplir mai tot, i si ho omples no te n'adones. Vull dir, jo crec que la plaça Barcelona no tant, i sí que és cert per l'edifici del municipal, etcètera, per la mena d'edifici, sinó per les dimensions de la plaça, jo crec que allí estava, vamos, em sembla molt bé.
Sí, és que urbanísticament la plaça de Barcelona funciona com un saló a l'aire lliure. I en canvi, diguéssim, la plaça de la Vila, no. La plaça de la Vila en realitat és una cosa absolutament oberta pels costats.
Exactament.
I per tant no té uns límits. En canvi, l'altre sí que té uns límits molt precisos i funciona com si fos una sala però a l'aire lliure.
A més, el balcó de la plaça de Barcelona el tens molt pròxim, és un balcó 1900, però és molt, molt adient, i veus el pregoner allà. I, en canvi, aquell balcó fred de l'Ajuntament de la plaça és altíssim, i jo cada
queda una mica lluny.
Molt lluny.
No, el contacte entre el pregoner
i els tancobatents.
Si no estàs a la vora,
no ho veus. I, a més, jo cada any he hagut de fer que hi ha gent que arriben allà, se saluden, i d'esquena al pregoner van fer la seva tertúlia. I els hi tinc de dir, escolta, calleu, que és un pregó. Pues clar, ja s'espatlla tot el caliu del pregó.
Tenen feina. Poden començar per una recollida de firmes per traslladar...
No, jo crec que pel que deia el pregó, Miquel, potser el que s'hauria de fer seria, en aquesta oportunitat del pregó i d'altres actes, limitar una mica, no sé si amb
algun tipus de tanques...
Amb algun tipus de tanca vegetal o algun tipus de... Limitar una mica tota aquella amplada, tot aquella... Sí. Allò que és, a més, és molt freda i potser més tancada, podríem fer el que jo crec que és una frase molt afortunada del Domènec de dir un saló, perquè fins ara és com si ho fessis al mig del carrer.
Exacte.
Sí,
una cosa és fer-ho espai obert i una altra cosa és fer-ho al mig del carrer, que és diferent.
Exacte. I la plaça de Barcelona li passa això, que, per exemple, doncs, com passa amb les lectures de la Fresca, que es fan en places, doncs no és igual segons quina plaça a l'hora que el públic estigui atent a allò que s'està fent allà, i a més, perquè si hi ha trànsit i passen motos i tot això, es trenca el clímax de l'obra que estàs veient de teatre.
Hi ha la distracció.
Sí, la distracció, a part que a vegades s'ha fet en llocs que hi ha un bar al costat, un restaurant, clar, la gent que està sopant allà en aquell restaurant no està participant del teatre, i per tant no té per què callar, és veritat, però aleshores hi ha una
confrontació d'interessos.
Sí, i es molesten les dues coses, i per tant... Una plaça molt tancadeta i molt maca, petita, perquè és molt més acollidora, és la plaça de Magí Bertralot, per exemple, que li diu la plaça dels artistes. La plaça de l'OM, per fer-hi teatre, també està bé, al darrere, allà, vull dir, els jardins aquells.
De places no en falten, de fet,
no, espais. No. En canvi, la plaça... Clar, és això que hem dit abans, és que no és una plaça, la plaça de la Vila. Se li ha posat el nom.
Una titulació.
Però no és una plaça, perquè una plaça és una altra cosa... Jo, mira, tenint en compte tots els que som aquí i el 100% d'opinió en funció de...
Per decisió unànime,
sí,
jo traslladaria.
Si es fes una consulta local a Sant Cugat, jo crec que guanyaria la plaça Barcelona.
Oh, i tant.
Crec que guanyaria.
La Festa Major, dèiem, que començava avui amb 250 activitats durant aquests 4 dies, d'avui fins dilluns, on a més celebrem Sant Pere. Quines activitats no es perdran? quines són les que tenen marcades a l'agenda en vermell?
Jo, en principi, el jazz. Jo sóc client habitual.
Client, començarà aquesta nit.
El celler sí, cooperatiu.
El celler cooperatiu, que també, de fet, ha canviat d'espai, la plaça del jazz.
Sí, ara li diuen així, sí.
És que, que ja no és una plaça.
No, clar, no és, una plaça, no és una plaça. Allò...
I per què en diuen la plaça del jazz?
Perquè era el nom de l'esdeveniment fins al moment que es feia a la plaça, ho van traslladar per qüestions d'espai al celler cooperatiu a la plaça de Can Quitèria.
Sí. Llavors l'activitat es deia la plaça del jazz. No és que sigui una, que la plaça rebi aquest nom, sinó és l'activitat el que rep aquest nom. No? Si és... Amb independència on estigui ubicat.
Home, però si és com a la plaça de l'Ajuntament, és perquè hi ha l'Ajuntament, si hi ha el celler cooperatiu... És lògic que porti el nom del celler, no?
No, és que aquí, a veure, aquí passa, diguéssim, el de sempre, i jo insisteixo molt amb la toponímia i amb els nomenclàtors. A veure, els carrers i les places tenen un nom. Llavors ens arriba, diguéssim, nosaltres aquí, que som terra de l'Ubió i que van arribant onades de gent, etcètera, quan arriben no tenen punyetera idea de què es diu res. I llavors, què passa? Comencen a rebatejar-ho tot, no? I aleshores, a veure, la plaça d'Octavià, que popularment sempre s'ha dit l'era dels monjos, però no, com que hi ha el monestir, s'acaba dient la plaça del monestir.
I la de l'estació?
La plaça de l'estació. Perdoni, a Sant Cugat tenim 7 estacions. A quina estació s'està referint vostè?
La de Lluís Millo.
La plaça de l'Ajuntament. Quin ajuntament? Perquè ara en tenim 2 d'ajuntaments, el vell i el nou.
És que tenim altres coses.
O el de Valldoreix.
El Domènec no es perdrà les nits de jazz, té feina, cada dia una cita, d'avui fins diumenge.
A més, ens acostumem a trobar una colla, eh? Vull dir que, sí.
I a més, podran gaudir de sopar enguany. Hi haurà una paradeta del Mut, que oferirà alguna cosa per menjar, aquells que vulguin amenitzar la vetllada. Víctor, tens alguna...
Sí, jo tinc a prop. El lloc del celler m'agrada molt, com per fer-hi actes i coses d'aquestes. A l'hivern no, fa un fred que pela.
Però ara, amb aquestes nits i a més amb aquesta pujada de les temperatures que ens esperen a partir d'avui...
És que ja és connecte allà a l'hivern i francament allò és els quatre vents i uf. Però ara l'estiu és fantàstic per fer-hi coses. Això que s'han fet fins i tot a Veneres, em sembla. Sí.
Apuntaven no, per això els organitzadors de jazz en viu que tenien un problema amb la sonorització de l'espai.
Sí, però ja s'havia fet, ja s'havia fet de jazz allà fa bastant
anys. L'any passat també es va celebrar la plaça del jazz.
Sí, però vull dir que fa bastants anys, potser 20 anys, una cosa així, ja s'havia fet jazz en allà, vull dir que no serà pas la primera ocasió ni la segona, vull dir que ja és... I després hi ha una altra cosa que penso que, a veure, diguéssim, com funcionarà, que serà una mica la inauguració de Cal Temerari, no? Ja vaig estar parlant amb l'Ignasi Bea, que em va explicar que havia cuinat no sé quantes olles de cap i pota, vull dir, en fi, i per tant serà qüestió d'anar a provar el cap i pota de l'Ignasi.
El tenim a prop.
Això que un regidor es posi a fer de cuiner, vull dir, està molt bé, no?
Apunta bé o no apunta bé aquest cap i pota, Domènec?
Pel que m'han dit es veu que sí, que es veu que l'Ignasi és un bon cuiner. Ja li vaig preguntar si tenia l'ajuda del Ferran, però m'ha dit que no, que això, en fi, ja veuràs.
Quin Ferran?
El senyor, que també és un altre gran
cuiner. Ah, sí, també?
Home. Carai. Sí, aquí tenim uns regidors, allò, en fi.
Quin càrrec té el cuiner del cap i pota?
És regidor de la CUP.
Ja. Clar, està a l'oposició, clar.
El que cal és que sapiguin cuinar la política, també, és de cuinar la d'allò. Jo el que segur que no em perdré són els actes de la lira i de la coral.
Perquè en seràs protagonista.
Exacte. Sí, no li posaríem falta, eh?
Tindríem un problema d'assistència.
De la coral del Club Muntanyenc que cantem a les 12 el diumenge a l'Aula Magna, i aquell tampoc me'l puc perdre.
Per la lira, quan actueu?
A la lira el dilluns a les 21:40. Després, és que a la lira actuem amb la Cobla Sant Jordi. I la Cobla Sant Jordi és la que toca el Paga-li Joan. I després de tocar el Paga-li Joan, suposo que van a fer un mos. Resultat, que no podem començar el concert fins a les 21:45.
De la Diada de Sant Pere, que serà el dilluns 29.
Aquí a la plaça de l'Om, que és molt cosy, també és molt acollidora aquesta plaça de l'Om, no sé si d'allò...
Tu pensa que la bufera, diguéssim, exigeix un gran esforç i després els músics s'han de recuperar,
Mira, Domènec, ara m'has posat el dit a la nafra, perquè això de la bufera resulta que el mestre, l'Eloi Jové, ens fa cantar suau, piano, i al costat m'ha tocat un fiscorn, clar, a la corda baixa m'ha tocat un fiscorn que només que bufa ja es carrega tot. Diu, no, si ja ho faig piano, dic, però si ho arribes a fer fort, fill meu, és impossible, no sé com sortirà això de tocar amb la cobla. Jo dubto molt de que, com a mínim, en els baixos, i quan es posen els tenors i es posa la tenora aquella, que és el més estrident que he sentit en la meva vida. Jo no sé què se'ns sentirà, però bueno, aquesta és una...
Hauré de demanar alguns amplificadors, alguns micròfons per la coral.
Això sí que no sé com va. Sí,
però el
que...
heu hagut d'ensejar, no?
Hem assajat el dilluns passat, vam assajar amb la cobla.
Sí.
I és el que et dic, em van tocar dos fiscorns al costat.
Yeah.
I el senyor que jo suposo que ja ho feia de bona fe, però la veritat és que és impossible que se senti la veu. I en quant al que dèieu del celler cooperatiu, la lira també vam anar a cantar allà, i el primer assaig que vam fer en allà tenia uns problemes d'acústica increïbles. Sort que després l'Eloi va trobar a veure el punt on se sent bé, perquè si no és increïble... lo malament que es pot arribar... Bueno, és que no et sents, i clar, amb una coral, si no et sents, si els tenors no senten els baixos, i els baixos els tenors, és impossible de fer.
Però estareu afinats, segur.
Home, sí, això sí. No, a part de que ells canten una... Ells toquen una peça, ells, i sols, sense la coral, i nosaltres també cantem una o dues també sense la... que suposo que serà
sense
on se'ns veurà la qualitat. I d'això que dèieu dels bars, que dèieu abans, el diumenge vam cantar al Palau de la Música. Ai, perdó, el diumenge, el dia de Sant Joan. El dia de Sant Joan vam cantar al Palau de la Música. I la primera, la lira, va cantar en el foyer aquell que hi ha al bar i que hi ha un munt de taules amb el d'allò. Clar, pensàvem que allò seria un xivarri i amb el qual és difícil també de concentrar, perquè entre ja mires només el director, però entre què entra un, entra l'altre,
sí.
I no sé què, dius, a veure què farem. I no, la gent va ser molt respectuosa, clar, estàvem al Palau de la Música, però la gent va ser molt respectuosa i ens va sentir cantar amb respecte. Per cert, que allà vam acabar amb l'himne del Som Catalans. O sigui, la lira estava asseguda quan van acabar les altres actuacions, vam sortir per la dreta de l'escenari i vam cantar Som Catalans. Tot el Palau, quan vam acabar, la nostra pàtria és Catalunya, uns crits d'independència que dius, ostres, si això fos un reflex de la societat, ho guanyàvem de carrer, tot això, no? Però, bueno, és la gent està exaltada, vulguis que no, amb aquests càntics que de tant i quan fem.
I el repartiment que podran escoltar els santcugatencs el dia 29, Pasqual, ens en pots fer algun avançament?
Bé, no, ens hem hagut d'adaptar al que tocava la cobla. I llavors tenim tots sardanes, pràcticament tots sardanes, la Maria de les Trenes, i la que sembla...
En sé d'un que estarà content.
Perdó?
El senyor Joan Fàbregas estarà content.
Sí, exacte. Sí. Doncs. Suposo. I aleshores, la que sí que pensem que tindrà més efecte per la manera que és Girona Aimada.
És
molt airosa,
sí, molt.
I crec que així és com n'hi ha d'altres que són més ensupides. La Santa Espina doncs té la gràcia de la lletra o té la gràcia del que sigui, però és més, aquesta de Girona Aimada té molt de ritme i jo penso que serà la
serà engrescadora.
L'engrescadora.
Exacte, sí.
Hem parlat...
Hi ha un dels concerts que no em vull perdre, que no està dins del circuit de la Festa Major, és el d'aquesta nit, no?, el monestir, que l'Escola Fusió, l'orquestra...
Sí que hi és. Sí que hi és dins del programa de Festa Major.
Sí. Jo l'he anat buscant i no l'he trobat.
Sí,
doncs, molt bé.
Doncs, un cop d'ull, Jaume, segur que el trobes.
Com que perquè... aquest llibre tan gruixut l'he anat buscant i no...
És que hi ha tants actes, 250 exacte, activitats, que és complicat.
Doncs valdrà la pena avui,
perquè moltes vegades, a més, s'engloben dins d'un mateix espai diferents activitats organitzades per diferents entitats. Hem parlat del pregó, de la seva ubicació, però no hem parlat del pregoner. Sí. Joan País, encarregat d'enguany de llegir el pregó. Què els sembla a l'elecció?
A mi molt bé. Sí. Està, a mi aquesta línia de buscar gent així més anònima, perquè l'altre dia hi ha hagut tendència, èpoques en què hi havia la tendència de buscar famosos.
Ui, tant.
O famosets, sí. Vull dir, allò, és que com que surt a la tele, doncs el posem aquí i tal. Potser sí que és veritat que un famós o famoset o tot això, doncs crida més l'atenció, porta més gent a la plaça, per veure si és més guapo o més lleig que la tele, i si és més alt i més baix, o s'ha engreixat o s'ha primat. És veritat, però home, jo crec que podríem prescindir de tot això i buscar gent que no és conegut. Molta gent dirà, qui és aquesta persona, no? però...
Perdona, i famosos que no són d'aquí, que no són del poble, vaja.
Sí.
En molts llocs agafen famosos que no són del
poble. O que ja no hi vivien, o que... Sí, sí, ha passat això.
O que no hi fan vida, no, al final?
Sí, exacte. Sí, a vegades dormen aquí i prou, no? Ja n'hi ha molts, de famosos que viuen a Sant Cugat. N'hi ha moltíssims.
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 Del Ram del Jaume i del teatre...
Que ara que els vegis...
Tenim un reguitzell.
No els veus mai, mai. Vull dir, no caminen, no passegen pel poble. Vull dir, van, clar, si fas la vida, la fas tota la vida en cotxe... I no... Bé, és un... Una cosa és viure en un lloc, l'altra és residir en un lloc. Jo crec que hi ha gent que és resident a Sant Cugat i d'altres que hi viuen. I és la diferència. I si hi vius, t'impliques en moltes coses. Si només hi resideixes, doncs... no, possiblement no entres a Cugat.cat, no compres el diari de Sant Cugat... No saps gaire cosa.
La fas al vermut a la plaça d'Octavià.
No. És que clar, és que realment persones que no les he vistes, sé que viuen aquí fa molts anys, no les he vistes mai. Jo, que no vaig en cotxe, perquè no tinc cotxe, vull dir que camino sempre i m'agrada caminar, i puc trobar molta més gent que si n'és en cotxe. No, és que no les he vistes mai. I clar, entenc que bé, que fas una vida a Barcelona, Sant Cugat, Barcelona, Sant Cugat, Sant Cugat, Barcelona, en cotxe, i no hi ha contacte amb la ciutat. Llevat que hi hagi un acte en què es convoca aquella persona, perquè aquella persona vingui a fer doncs, determinada activitat. Aleshores sí que venen, no?, aquell dia. Però amb la resta de coses de la ciutat no els veus mai.
De tota manera, Víctor, jo crec que serveix també per donar a conèixer els famosos que viuen a Sant Cugat. Jo estic pensant que quan vaig estar dels 20 anys que he estat a l'Ajuntament i pensava, hi ha algun que algun cop hagués fet algun pregó que no fos de Sant Cugat o estigués molt... que tingués relació amb Sant Cugat? Clar, un que no vam aconseguir va ser el Villar del Prat. El Villar del Prat era el mecànic, el cap de mecànics de la Fórmula 1 de la Ferrari, vull dir. Però clar, aquell senyor que el seu pare havia fet de recader...
Sí, sí, el conec, sí.
I clar, aquell senyor el que passa és que no va trobar mai la d'allò. Fa vida a Sant Cugat? No, evidentment no sé, fa vida pel globus terraqui.
Però a més no ho coneix ningú, no?
Vale, però en canvi no el coneix ningú.
Es veu que anava un poc pel bivop,
Que el què?
Es veu que anava un poc pel bivop,
Sí, bueno, doncs el jo coneixia
son pare, famosos, però... El que te refereix ella és a famosos que surten a la tele, ja, que són del món de l'espectacle... Sí. I
però que
sí
no
que
tenen
som...
cap lligam amb Sant Cugat.
No.
Llavors jo dic aquí que jo recordi, no n'hem fet mai. L'Àlex Corretja, que quan de Llonces, començava a tenir la casa aquí a Sant Cugat, però vida de poble tampoc. És a dir, però serveix per dir, mira, a Sant Cugat tenim aquest i aquest. Jo penso que és bo també tenir una...
No, sí.
Això sí.
Jo crec que no és una crítica a Sant Cugat, perquè no. Sant Cugat ha sortit gent coneguda al poble. Jo quan era famós, sortia a la tele, vaig rebre una quantitat de trucades d'ajuntaments que em demanaven si volia ser pregoner. I amb alguns hi vaig anar-hi. Per exemple, Avià, que no havia estat mai, ni sabia on era, i em van venir a buscar, i vaig documentar-me a veure què era el poble. I escolta, a diferents llocs de Catalunya em demanaven si volia ser pregoner.
Però ara... seria més normal que la gent escollís algú del seu poble,
sí. Esclar, no? Clar, i el mateix any que jo vaig ser pregoner aquí, que coincideix amb la Festa Major de Rubí, el pregoner de Rubí va ser el Pawlowski, que en aquell moment era famós, però que no sabia on era Rubí, pobre home. Pawlowski. I em diràs que té que veure el Pawlowski amb Rubí.
De l'any que va ser pregoner, que fem que l'Ajuntament o els regidors o que sigui, acompanyàvem el pregoner, recordo que el Jaume Plasta va fent una sèrie per TV3.
El cor de la ciutat.
I la gent li preguntava, com acaba? Te'n recordes? No,
perquè més devia saber acabant la temporada,
sí.
Oi?
Sí, exacte. Era molt maco perquè aquest recorregut que fan amb els músics vestits de l'edat mitja, molt bonic, i el que em portava, que era el de cultura, aquella època era el Jaume Tubau, i anàvem passant pel carrer, i de cop diu, pareu tots, davant de Cal Tubau, diu, que surti la mare al balcó, que veurà el Ferran, i la mare del Tubau va sortir al balcó, van parar tota la passejada, la comitiva, perquè la mare em veigués, i em va saludar des del balcó, i va ser molt, això és poble, tu,
sí,
i em trobo absolutament entranyable.
Sí.
Sí, sí, això està, és propi d'un poble, clar, certament, a Barcelona això no. Però sí, és que això dels famosos i tot això de la tele, si ho saben, la gent del món del teatre ho sap, que si fas una obra, la que sigui, i allà surt algú que surt a la tele, encara que no sigui un gran actor, però és un que surt a la tele en aquell moment que està en una sèrie, porta més gent al teatre, perquè hi surt fulano, aquell senyor, no? I jo sé perfectament que hi ha persones, presentadors de TV3, per exemple, que això està bé, vull dir, és normal que passi, però vull dir, perquè contracten. Hi ha empreses que a vegades et poden... Tu, per exemple, inaugures una botiga teva, vols inaugurar una botiga del que sigui, del gènere que sigui, i de cotxes o un concessionari o el que sigui, i vols atreure gent. Doncs, home, si portes famosos... aquell dia
és una tècnica
tindràs més gent, evidentment.
Però això és culpa de la societat.
Però aleshores...
Que ens agrada anar a veure aquells que surten a la televisió.
Exacte. I aleshores aquests famosos, per venir a la teva botiga aquell dia, cobren.
És el mateix que fan a les discoteques, oi?
Sí, vas allà, et contracten i dius, miri, vostè ha de venir aquí i s'ha d'estar... Miri, serà un...
Passegis i digui jo.
Una horeta, dues hores, vostè està per aquí amb una estona, no? Ets una ornamentació. I clar, ve, és que ve fulano i mengano, no? I mira, les hem vistes i aquella noia tan maca i no sé què del que presenta el tal programa, i la tens per allà, ella cobra per fer el seu paper, però fixa't que són uns ingressos que són indirectes, és a dir, tu fas la teva feina de periodista en una cadena de televisió i gràcies a la projecció que et dona la teva feina, resulta que et surt feina... Et
converteixes
que no
en un reclam.
Exacte, que no té res a veure amb la teva professió i que et converteixes en una mena d'hostessa de luxe o bé, una senyora que està allà... Normalment busquen senyores més que senyors, no? I encara és més pel tema de l'ornamentació.
En publicitat busquen senyors, per exemple, els esportistes, els jugadors del Futbol Club Barcelona, d'altres equips, per fer anuncis de televisió, no? De marques de roba esportiva...
I tant. Clar,
però és aquí passa menys que el reste de les Espanyes, Jo me recordo que a l'època de l'Obregón, l'Anna Obregón, els pares, que tenien una empresa que es veu que li anava malament, vivien d'anar als guateques com a pares de l'Anna Obregón, que no els coneixia ningú, i cobraven per això.
Doncs el problema el tenim com a societat.
Si paguem per això... No?
Doncs Joan Païsa serà pregoner... no per ser famós, sinó pel seu vincle amb la ciutat.
Tant,
a més, ara ha tornat a la secció de tenis taula de la UESC. Sí. No sé si van veure el documental protagonitzat per ell, el Lens Up, on explicava la seva experiència als Jocs Olímpics de talla baixa als Estats Units, molt recomanable també, i segur que de tot això en parlarà.
No, i tothom hi està molt d'acord, no? En què sigui el Joan Païsa, tothom.
Sí, sí,
també és veritat que a vegades pot passar que li diguin a una persona determinada, que li ofereixin, i aquella persona sigui molt bona en el seu àmbit, no sé, professional o que sigui, i en canvi digui, escolti, jo no sé escriure un pregó, no sé què dir.
O no em ve de gust, em fa vergonya, o...
També pot ser, esclar, exacte. No?
Aquesta és una altra, Però n'hi ha hagut cada pregó que diu, miro, Miquel. I no diré noms.
Va venir, jo sí que en dic, perquè a més és amic meu, el Josep Maria Sants Travé.
Sí, també és amic meu i estava pensant en ell.
Sí.
Doncs de xerrera no li falta el senyor Sants Travé.
Justament aquest és el problema.
Però és que el pregó va durar, no sé, el pregó per mi ha de ser una
quarts d'hora.
Va ser l'any següent.
Va fer una conferència.
Exacte.
Va ser l'any següent del que vaig fer-lo jo. I vaig tenir un que jo a parlar amb ell i vaig dir, escolta, Maria, val la pena que siguis molt concret, molt especial, pocs minuts, que diguis coses rotundes, però...
És que no sembla que no se'n surt amb la brevetat, el senyor Sánchez.
I tant.
Que no, és que a més no era solament la brevetat, és que era el tema, és el que diu el Miquel, que el Domènec és...
És molt interessant tot el que diu per això,
sí,
el senyor Sánchez.
Sí, absolutament.
Però
absolutament,
potser no era el dia
del pregó. Però no era el pregó de l'Ajuntament.
Però clar, no és el pregó de l'Ajuntament. Que això ha de ser una cosa festiva, que la gent pugui d'allò, va ser... I aquest, jo és dels que recordo...
Sí, ho van xiular,
Sí.
Sí, van xiular. La gent estava esperant la coca que tenien posada allà a la taula. I
es anava allargant, i allargant, i el gent... Home, però no és la primera vegada, perquè la Conca de Barberà, ell és la Conca de Barberà, n'ha fet a diversos llocs, diguéssim, de pregons. I a tot arreu ha passat el mateix. Vull dir, no que allò la gent digui, vinga, Josep Maria, per favor...
Jo els explico com a periodista que també costa fer-li l'altra pregunta. Ara, És digne d'escoltar tot el que ha de dir, a més, davant de 25 anys, davant de la Ràdio Nacional de Catalunya.
Si parlem així és perquè és una persona que val molt
de confiança,
i que penso que es pot fer, i els papers de Salamanca no sé si estan aquí per les seves gestions, però vaja, molta influència ha tingut amb això.
Sí. Tenen algun pregoner preferit dels que han passat en els darrers anys? Fem veure que no hi ha el Jaume, i, o l'incloem o no, però que no sigui de pressió. No sé si algun més que pregoner, potser algun pregó, no? Que tingueu un especial record, potser.
A mi em va cridar l'atenció la del Claret, que a més va portar el violí i ens va fer un parell de compassos. Sí, jo crec que... No ho sé, o sigui, no és tant pel que diuen. No és tant... Jo també vaig ser pregoner, amb la Maria Sansa.
Vas fer un duo, tu.
Un duo amb la Maria Sansa, quan vam plegar, però aquí sí que ens vam constrenyir amb el temps. Però vull dir, també el recordo l'Àlex Corretja, que va fer un saque d'aquests amb la d'allò, però més pel que d'allò que pel que diuen. Jo així frases famoses de pregoners no en recordo.
No, això, com es diu, el Xavier Laborda, ja fa temps, va escriure un article que en deia literatura de paperera, una cosa així, que era això, bans i pregons i coses d'aquestes, que en realitat, bueno, tenen una utilitat molt immediata i després ningú més se'n recorda. I és una llàstima, perquè, a veure, diguéssim, tenir un recull de tots els pregons i de més seria prou interessant. Eh?
L'Ajuntament el deu tenir, no? M'imagino.
Bueno...
No, a mi no em van recollir. No ho graven? El graven, no sé, però
en tot cas,
si
es graven de molt ençà. Eh?
Sí, però si graven, deu ser la veu. No, el text no el tenen.
No.
Llevat que tu...
Normalment no es demana.
Anar a l'arxiu de Cugat.cat i els que estan enregistrats des que existeix la televisió.
Sí, és així, em sembla malament, molt malament, perquè, esclar...
És això, perquè és literatura de paperera. És usar i tirar, i s'ha acabat.
Home, pot ser que algú digui el pregó sense escriure'l. És a dir, que arribi allà i digui, jo improvisaré i diré coses.
Com que això normalment no passa,
que són minories, és una cosa molt, molt, molt singular. Vull dir que el pregoner ho escriu abans. Estaria bé recopilar tots els pregons que s'han fet al llarg de la història.
El doctor Corbera...
Feina d'historiadors, oi,
Domènec? Sí.
Clar, és que si no, és una... Oi? No trobes que és una cosa... Sí. Una feina malmesa, que sap greu?
Com a frase famosa que deies, el doctor Corbera, quan va acabar el pregó, va dir, la festa major és folla.
Sí.
No va dir, a la festa major, va dir, la festa major és folla.
És folla, clar.
I la gent es va organitzar un...
És que són mal pensats.
No calia que ho digués, no.
Jo crec que és veritat, perquè ell deia, home, aquí hem de gaudir tots i tal. Perquè la festa major és folla.
En català es pot dir boja, no?
Sí,
però folla també, sí.
I tant, home.
Jo, en aquesta ocasió, potser m'he dit que no.
No, però l'equívoc està molt bé. L'equívoc està molt bé.
Sí, perquè, home, és festiu.
Que cada qual interpreti com vulgui.
Ara que torna això de les hores a Canet, quan van venir les primeres hores, les 6 hores de cançó a Canet, l'eslògan era...
La nova cançó, era.
Hi havia les...
El Canet Rock.
El Canet Rock i les 6 hores de cançó a Canet, eren, que després va allargar, no? I deia 6 hores de follia i no recordo què més. I bé, follia, clar, però és que la follia, foll,
clar.
En anglès és full, també, vull dir, full. Uh-huh. Vull dir que no, és foll, i per tant és una paraula com una altra, que la gent, clar, que pugui tenir un altre sentit, però és que follar no és una paraula catalana.
No.
Per tant, és un barbarisme.
Ah, ja.
En català seria cardar.
Tu refereixes a l'altre, esclar.
Clar, l'altre sentit és cardar. Follar és una paraula, és un barbarisme. Per tant, la paraula foll és un foll,
de
boig, un boig, és clar. I ell no va dir es folla.
No, va dir la festa major és folla.
És folla, clar. Passa que hi ha gent que no distingeix...
aquests accents tancats.
Les es neutres i les es... En fi, tot això, no?
Jo crec que això que dius és que és olgar. Olgar és...
Sí. És que, clar, perquè fem la F en lloc de l'H.
Exactament.
Sí.
Olgar.
Sí.
Si els sembla...
Que vol dir esbarjo, esplai,
sí, sí, sí,
hi ha moltes maneres d'olgar, no?
Clar. Sí.
Fem un punt polític per arribar...
Vinga, va, sí, que és el que ens agrada.
...al punt de les 10 i deixem la festa major que començarà avui a la tarda i en tindrem 4 dies plens. Parlem, si us sembla, d'Unió, que comença els tràmits per expedientar els crítics per la plataforma en suport a la llista del president Mas, que han posat el cas en mans dels serveis jurídics. De fet, a Sant Cugat, els membres d'Unió Democràtica de Catalunya, Joan Recasens, Xavier Amador, Carles Brugaroles, Lluís Fernández i Albert Latorre, han entrat a formar part d'aquesta plataforma que porta per nom Hereus d'Unió Democràtica de Catalunya 1931. Com valoren aquesta situació?
Cristina Paraire, no?
No, Cristina Paraire no.
I l'Esther Salat tampoc?
Tampoc. Bueno. Serien de la part de la directiva, entenem, o almenys no volen formar part, o donar recolzament a la llista...
Però es poden expulsar.
...del president. Entren en serveis jurídics, ells no diuen, no parlen d'expulsió, sinó parlen d'expedientar. A partir d'aquests moments, entenem que els serveis jurídics treballaran i s'arribarà a una decisió. De fet, hi ha hagut unes declaracions contra la presidenta del Parlament, també, que déu-n'hi-do.
Sí.
A mi, vaig dir l'altre dia que m'havia sorprès molt favorablement la senyora Núria de Gispert. Sí. Jo no la situava en aquesta línia i realment és com si s'hagués tret ella sola també una llosa de sobre i ara, i de cop i voltes, destapés, sortís de l'armari.
És que resulta que el que diu és plena veritat, eh?
Sí, però és que diu coses molt fortes.
És incapaç de dir mentides, aquesta senyora.
No, és que diu...
Però el que ha dit ha sigut molt fort.
Molt contundents, eh?
Però serà el que hem fet.
Ha arribat a acusar la direcció d'Unió,
sí.
Al capdavant, Duran i Lleida, el senyor Espadaler, d'estar en contra del dret a decidir.
Sí.
No només de dinamitar el procés.
No, ha acusat la direcció d'Unió, i en especial Antoni Duran i Lleida, d'actuar amb una estratègia pensada per dinamitzar el procés. Espadaler, i Espadaler l'ha acusat de deslegitimar i posar en qüestió el Parlament en una institució que, diu Espadaler, hauria d'estar al servei de tot l'arc parlamentari. Aquesta ha estat la rèplica per part de la direcció d'Unió. I com apuntaven, deia que des del 2010 ja s'estava treballant en aquesta línia des de la direcció d'Unió.
Jo veig normal que intentin... O sigui, jo crec que és un final de manual, per dir-ho així. O sigui, es posen uns... són antagònics, en aquest moment són antagònics el crític, el sector crític i el sector oficialista.
Però haurien de marxar d'Unió, aquest sector crític?
Jo crec que no, perquè justament és el que vol la direcció. Aquest enfrontament els hi fa molta nosa, vull dir, això és terrible, no? Això és una cosa que no pot durar gaire tampoc. No pot ser gaire duradora.
Però en un partit que a les eleccions del 27 de setembre quedaria a l'última posició lluitant per aquesta última posició amb el Partit Popular.
És terrible, però a més,
aproximadament 6,
ara té 4.000
segons les enquestes del periòdico del dia d'ahir.
Té 4.000 militants. Si es queden 2.000, és una cosa que, en fi, és una cosa ben galdosa. Però a més, ara el que ells volen és dir, no, si marxa tota aquesta gent... tots els independentistes, aleshores només callem nosaltres i farem el que ens donarà la gana.
Sí.
I tothom dirà que sí a tot el que diguem nosaltres. Clar, però
quins seran els vots que tindrem?
Exacte.
Jo, i això ho va dir l'altre dia el Domènec Miquel aquí pel micròfon, jo crec que molts vots de ciutadans que haguessin votat ciutadans per ser espanyolistes o per ser d'allò, se'ls pot emportar el Duran i Lleida. El que passa és que és el que està dient el Víctor. És a dir, quan si es presenta, que sembla que es presenta pel 27 de setembre, amb tots els antagonistes o tots els crítics, a qui votarà la gent? A l'oficialista o als crítics? I, clar, a ells els interessa treure's els crítics de sobre per dir, sí, Nosaltres... som unionistes. O
sí, hi hagi un programa clar.
I aleshores és quan pot entrar en col·lisió o pot absorbir votants de Ciutadans.
Clar, ara
I
no crec... poden dir això.
Exactament.
Clar. És que ara li està passant exactament el mateix, diguéssim, que li passava amb la federació, no, diguéssim, amb Convergència.
Sí, exactament.
Llavors, s'ha de clarificar la situació i llavors doncs, hi ha d'haver-hi aquesta gent que passi a una altra banda. Vull dir, però...
També per respecte als militants? Perquè tinguin clar qui estan votant i què estan votant?
Sí, però és que a veure, és que el senyor Duran ha sigut molt clar, no? Diguéssim, sí. A veure, vosaltres dimitiu perquè, en fi, però jo continuo.
Exacte.
Però senyor Duran, el senyor Espadaler, sí. Seria perquè, la mateixa línia.
Jo ho he dit alguna altra vegada, diguéssim, aquí. En realitat, Unió no és un partit polític, sinó que és una empresa en el qual hi ha un gerent màxim i president del Consell d'Administració, que és el senyor Duran. Llavors adjudica els llocs de treball, i aleshores ell continua fent el mateix. Escolta, tu plega, però jo, exacte, a veure, com que sóc el gerent, continuo, evidentment, no fotem.
Això és molt fort,
Sí.
Fa plegar els alts càrrecs, però ell continua. Clar. I tota la campanya ha estat en silenci, i ho diu ara. Clar, és molt gros.
I vol continuar al Congrés, a Madrid.
Esclar.
Perquè allà a l'hotel...
Perquè Espadaler es posicionaria com a cap de llista per les eleccions del 27 de setembre.
I és que em sembla que a Madrid...
Té la suite al Palace, que
exacte, a Madrid viu com un rei.
Això no pot perdre.
No, i perquè, diguéssim, a veure, no és el mateix estar a Madrid que estar en el Parlament de Catalunya. Diguéssim, perquè el Parlament de Catalunya s'hauria de mullar molt més amb una sèrie de coses. En canvi, a Madrid, aquesta distància li permet actuar d'una forma...
I a més, allà està molt ben vist.
Exacte.
Perquè és de los nuestros. I en canvi aquí...
És una pedra a la sabata.
Exacte. Clar. Sí. No, tot juga.
Jo veig normal que vulguin fer-los fora. I llavors dius, la veu crítica de dintre, és que la veu crítica de dintre jo crec que crea confusió. Crea una certa confusió. Un cop s'han quedat ells, els oficialistes, s'han quedat de sigles, un cop, els altres l'únic que fan és nosa.
Bé, això tampoc està clar encara.
No ho sé.
Encara no... Clar, la cosa està... Encara hi ha una beligerància amb aquesta qüestió. Caldrà veure, perquè els altres també es consideren hereus del que era l'esperit fundacional, no?
Haurem d'esperar.
Pot acabar, diguéssim, amb un congrés extraordinari en el qual es dirimeixin les coses,
Bé, hauria de ser així.
La setmana que ve segur que amb el senyor Josep Gimeno podran acabar de parlar, a veure com han evolucionat els esdeveniments a casa dels unionistes d'Unió Democràtica de Catalunya.
El que sí serà divertit, Alba, és que quan vinguin les eleccions el 27 de setembre, tota aquesta gent d'Unió, que és el sector crític, no votarà el seu partit, sinó que votarà un altre partit.
Potser haurà fugit cap a la llista del president.
Encara que sigui d'Unió, un carnet d'Unió, no votarà el seu partit, per raons de principi.
Senyors, que passin una molt bona festa major i la Diada de Sant Pere. Ens tornem a veure la setmana que ve. Molt bon cap de setmana i molt bona festa.
Igualment.
Gràcies, igualment.
El gall del monestir.